ja són les 7 i des d'ara fins les 9, com sempre, aquest estiu en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia. Tots tenim les nostres neures, les nostres pors. En el llibre El digestiu de la veritat, David Balaguer en comparteix moltes de les seves amb sentit de l'humor i amb profunditat. Parlarem avui amb ell i també sabrem el secret de l'eterna joventut amb el doctor Vicente Mera. Jugarem amb l'avi Sisquella, que ens ensenyarà alguns dels jocs de taula més divertits. Passejarem per jardins del món, escoltarem música i amb el David Broc descobrirem quins són els referents musicals de les generacions més joves. Per tant, avui a la primera pedra comencem. El digestiu de la veritat és el llibre de David Balaguer que recull 14 relats quotidians editat per en Magrana. Un llibre que reflexiona sobre coses tan quotidianes, tan aparentment senzilles com la por, la genètica o la felicitat, que parla molt sobre les relacions humanes i que ho fa d'una manera senzilla, fresca, cosa que hem decidit que el converteix en una lectura perfecta per aquest estiu. David Balaguer, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Benvingut aquí a la primera pedra. Hem decidit això, que és una lectura perfecta per l'estiu.
Per mi és sensacional, clar.
Et sembla bé, no?
Clar.
És que jo ara estava dient una lectura fàcil, però no per fàcil vol dir poc profunda. Jo dic que molt sincerament, perquè és que està plena de reflexió. Hi ha molt de tu, hi ha molta transparència, i això és difícil a vegades de trobar en un llibre.
Sí, hi ha transparència, perquè tot el que explico allà, al final la gent... Com que aquest llibre ja fa temps que circula, la gent ja t'ha calat. Diu, per què ets tu? El protagonista d'aquestes històries ets tu, també perquè t'han seguit a la ràdio i saben com ets. I hi ha aquesta transparència que realment no m'ha costat perquè a mi m'agrada ser així. I després també hi ha el que tu dius, molta profunditat, perquè en realitat el que a mi m'agrada fer també és coses humorístiques, però que sempre tinguin aquest rerefons profund. I crec que al final, doncs, transparència, humor i profunditat han creat aquest llibre, que crec que és això, és una bona lectura també per l'estiu, i tant que sí.
I que a més la pots agafar i deixar,
clar,
perquè
exacte,
clar, són petits relats.
Són 14 relats i per tant no pots llegir-te'n dos un dia en una platja de Formentera, després col·locar-lo a la bossa, que passin 7 o 8 dies, i quan ja no ets a Formentera i potser has tornat a casa teva o ets en un altre destí de viatge, dius, ai mira, em vaig a llegir una altra història d'aquest tio. Sí.
Que, és que, mira, veus, ara estaves fent un relat tu també, només sí. Amb aquest llibre, i és que sí. Estic segura que a més estaràs també d'acord amb mi que l'estiu dona molt de joc perquè comencin històries.
Oh, i tant, les històries d'estiu que són, acostumen a ser, parlo per experiència personal, són efímeres, perquè duren allò, durant aquell estiu, i després sempre hi ha totes aquelles prometences de, oh sí, quan tornem ens seguirem veient i seguirem en contacte, i després tot allò s'evapora i s'esfuma, però ha estat molt intens mentre s'ha viscut, i realment has cregut que allò podia ser una cosa per sempre, i que estaves enamoradíssim d'aquella persona. Sí, l'estiu és un bon moment per encetar coses i per viure aquestes coses, a més, amb una intensitat amb la qual no la pots viure un mes de desembre, que és diferent.
És
diferent, però, però no ho pots viure igual.
És no.
I saps per què? Moltes vegades he pensat... Jo, per exemple, si tinc una relació amorosa breu amb algú, prefereixo que sigui a l'estiu que a l'hivern. Per una qüestió també de roba.
Perquè és fàcil de treure.
Això també, però una abraçada al mes de gener en un carreró de Barcelona, t'abraces amb una persona, la jaqueta, el jersei de sota, o sigui, no estàs abraçant en realitat aquella persona, no? En canvi, una abraçada a l'estiu, una samarreta de màniga curta, estàs abraçant aquella persona.
Sí, no? Sí.
És gairebé pell amb pell, i a l'hivern no. Sí. Per tant, si has de tenir un flirt breu, millor l'estiu que l'hivern.
El David recomana l'estiu, per tant estem en l'època perfecta. Jo no sé si ets d'aquells també que l'estiu començava el 24 de juny i acabava l'11 de setembre, de petit,
de
i
petit,
a més, desconnexió total, és a dir, podies permetre anar-te'n o al poble o on fos?
De petit sí, Després, clar, ara ja no.
No,
perquè...
no, jo estic parlant de petit, eh?
Sí.
Que ara ja també fins i tot això és difícil de trobar, perquè, clar, els pares treballen, no poden estar per ells durant tot l'estiu i és molt més complicat. Però aquelles vacances eren com ara mateix, tenen un valor altíssim.
Sí, i jo recordo el que recordo d'una manera molt, molt agradable i amb certa nostàlgia, és quan jo anava a la... Tu imagina't quina cosa, perquè no és res de l'altre món, però jo recordo que gran part del meu estiu el vivia a la plaça Tetuán de Barcelona.
Ah, mira, jo bailant amb Diputació estava.
Ah, mira, doncs, sí, clar.
Sí, l'estiu no, per això.
No, nosaltres era allà Roger de Flor, Roger de Flor amb Aragó, Aragó Consell de Cent. I
per què allà?
Perquè allà era... La meva mare ens portava a jugar allà i a mi m'encantava. I com que el juliol el meu pare encara treballava i nosaltres estàvem aquí a Barcelona, doncs el que era l'estiu, el mes de juliol, el vivia allà, a la plaça Tetuán, cada tarda. I aquest record m'ha acompanyat tota la vida, perquè, ja em diràs tu, no? Allà què feies, jugar a futbol, anar una mica en bicicleta, és una plaça circular, petita, no té res
no
de l'altre món,
no
deixa de ser una rotonda enmig de Barcelona.
Exacte.
Perquè és que és això.
Exacte, més avall sí que tens el parc de la Ciutadella, però clar, aquesta és, plaça Tetuán...
És una rotonda enmig de Barcelona, però en canvi per mi era com un oasi, tu, no sé. I moltes vegades ara... per nostàlgia, perquè és per això, nostàlgia, per ser un dels relats del llibre,
sí, tu imagina't,
és una d'aquestes coses que em té ben atrapat, moltes vegades jo m'agafo un cafè i me l'emporto a la plaça Tetuán i estic allà una estona, encara ara.
És que segur que els records d'infància marquen per tota la vida.
I tant.
Són els que més marquen.
Sí, i tant. Totalment, i a més perquè de vegades un record de fa 2 anys... se t'ha esborrat del cap i ja no hi és, i en canvi aquests records, que evidentment de la infància tens milions de records esborrats, però n'hi ha que els conserves molt vius.
I que probablement són més molt sensorials, no?
Sí.
És a dir, una petita cosa et transporta directament en aquell moment
Exacte.
De la teva vida.
I una petita cosa és això, pot ser una olor, no?
Sí,
una olor, un sabor, no? Que de cop i volta, no sé, et donen un caramel de maduixa, que té un gust que tu recordes... I ja està, ja ets allà, en aquell record, eh?
Ja hi ets. Tu ets de platja o de muntanya, l'estiu?
Jo de platja.
Platja.
A mi m'agrada... Pensa que jo ara més visc al costat del mar, perquè visc al Poblenou.
Oh, que bé.
I visc a 5 minuts del mar. I llavors, ara sí que és veritat que al principi, quan vaig aterrar allà, cada dia hi volia anar, cada dia agafava i anava. Ara ja no. Però m'agrada molt el mar, sí. Soc molt de mar.
I tens previst marxar per això? Ets dels que marxa, fuig a la ciutat quan pot, i sobretot en l'època de vacances?
Sí, però soc un tio nefast amb el tema de la planificació.
Yeah.
I...
T'agrada improvisar?
Sí, perquè és que no. És que la planificació la porto fatal. Jo quan veig aquesta gent que ja el mes de febrer ja té els bitllets... Perquè hi ha gent que ho fa d'aquesta manera.
Home, ho troben més econòmic, diuen.
Sí.
No sé que sigui el last minute aquest, que també potser agafes un vol.
I segurament també van més tranquils, perquè no, ja ho tens, perquè després, no, dius, hòstia, ara què faré d'aquí 3 dies? Me'n vull anar. I llavors ja has de buscar les coses, és molt més complicat. Però sí, soc molt dolent planificant les coses i he funcionat tota la vida molt, com diuen en castellà, salto de mata, que m'agrada molt aquesta expressió. perquè he funcionat així, jo.
Però l'atzar no t'anava tan malament, és a dir, t'ha tractat bé.
Sí.
Els aeroports, les estacions de tren, també són llocs perfectes per començar una història.
I tant. A mi m'agraden molt m'agraden més els trens que els avions, això també t'ho he de dir, i m'agrada molt viatjar en tren.
És que és molt maco, perquè ho vius més, no? És un temps més real.
Sí.
Tens més consciència de la distància.
Sí, a mi viatjar en tren, no sé per què, sempre és una cosa que m'ha agradat, tu. I m'agrada potser també perquè quan tu fas un viatge llarg en tren, tu imagina't allà 6 hores, no? Tu que fas un tren i has d'estar allà dins 6 hores. No sé, jo que sempre he estat una persona que puc estar a casa meva sense fer res moltes hores, però de vegades quan estàs sense fer res a casa teva moltes hores et sents malament, et sents com culpable, i en canvi, si tu estàs dins d'un tren i has d'estar 6 hores allà dins, o sigui, és un gran justificant de la ganduleria, perquè tu no has de justificar el fet de no estar fent res allà dins. I això és una sensació que a mi m'agrada, perquè a mi m'agrada, jo sóc una persona que m'agrada no fer res moltes vegades.
És que diuen que l'avorriment és molt creatiu.
Clar. Clar.
I tu tens molta creativitat. Tu dius, és que jo no en soc conscient, perquè sóc així, però la teva creativitat, creus que té alguna rutina, algun procés concret per fer-ho?
No, però jo sóc una persona que estic moltes hores del dia sol, sóc bastant solitari, llavors m'agrada estar sol, de vegades no, però en realitat sóc una persona solitària però que també necessita la gent, però moltes hores del dia d'estar sol. I estant sol i fent coses, et van venint com idees al cap. Sempre ho dic, que a mi, l'època que vaig estar, per mi, més, o sigui, que vaig tenir més idees i vaig estar més fèrtil, va ser l'època del confinament.
Molta gent li va passar. Jo crec que va ser un moment molt creatiu per molta gent.
O sigui, jo crec que les millors... I a més, això ho he parlat alguna vegada amb el Marc, també. Les millors seccions que jo vaig fer el Vostè Primer van ser les del confinament, tu. I perquè jo agafava i cada matí pujava a un terrat que hi ha un terrat comunitari a casa meva, molt petit, no hi havia mai ningú, i pujava allà a caminar. Perquè dius, és que si no camines,
sí, et
rovelles, sí, i a mi m'agrada caminar. I llavors pujava allà a caminar, sense el mòbil, sense res. I d'anar caminant allà, t'anaven venint com idees, però eren com meteorits que caien, tu. I deies, mira, ja tinc secció per aquesta setmana al Vostè Primer, que la feies amb el mòbil, no? Hi havia una aplicació amb la qual et connectaves, allò que vam fer.
Sí, amb el Merlí, aquí aniríem al Merlí.
Correcte, aquesta.
Sí, però em sembla que té un nom més sofisticat, re no sé què.
Sí, però... I sortien seccions que dius, oh, t'agradaven. I penses, hòstia, que bé. Després, quan tornes a la voràgina, que s'ha acabat el confinament, i tornes... Després ja no et venen tantes idees al cap, perquè ja has d'estar pendent de moltes altres coses. Però si tu no estàs fent res i camines... No sé, coses d'aquest tipus et van venint. I ja et dic, són com meteorits que van caient, tu. I dius, hòstia, mira això que m'ha vingut al cap ara. Pam, tu apuntes, evidentment, perquè si no se t'oblida.
Aquesta és la disciplina, és a dir, una llibreteta, ni que sigui perquè les idees no se t'escapin,
sí,
no se te'n vagin.
Sí, perquè te n'oblides ràpid, de les coses.
I segurament el que molta gent aquests dies també es pot permetre i que no se pot apreciar és aquest temps, no? És el deixar que les hores passin i que potser mengis quan tinguis gana, no perquè l'hora t'ho demana, o que estiguis a la platja fins que et ve de gust.
I el temps passa d'una manera molt diferent, si t'hi fixes. El temps passa diferent. Quan tu estàs ociós sense res a fer, o que estàs de viatge i pots permetre't anar a una altra velocitat, el temps passa diferent. És que, de fet, crec que és la rutina el que fa que el temps passi tan de pressa.
Segurament. Perquè... Per això potser improvises més, tu. No t'agrada tenir-ho tot programat.
No m'agrada tenir-ho tot programat. I llavors em passa això, que si vas fora, el temps... És com que teòricament t'hauria de passar molt més de pressa, no? Perquè tu t'estàs divertint, i el temps passa diferent, és més lent.
Tu dius que vas deixar la producció perquè te n'adonaves que ser guionista t'anava molt millor, crec que vas ser molt encertat, perquè t'hi fixes que tots aquests relats que fas són absolutament també cinematogràfics, és a dir, podria ser també guions de sèries, de televisió, no dec ser la primera que t'ho diu, fins i tot de curtmetratges, no t'has plantejat mai trepitjar aquest terreny?
M'encantaria, però no sé... També he tingut la sort que tot m'ha anat venint com molt rodat i molt... que no he hagut d'anar a buscar les coses, perquè si jo he d'anar a buscar les coses, malament, perquè tampoc sóc un tio amb empenta. No sé planificar, no tinc empenta. Jo sé fer el que sé fer. I llavors, per exemple, aquest llibre... Clar, jo anava escrivint coses, però si l'he fet és perquè va venir una noia d'una editorial a dir-me, ei, tu no t'has... plantejat, em van venir a buscar, si no ho faig, segur. Llavors això seria el mateix.
Doncs jo faig, si us plau, una crida a qualsevol director de cinema o qualsevol persona que pugui passar aquestes realitats a pantalla, serien fantàstiques.
Clar, és que si vingués algú ho faria, però sense, no sé com començar a fer les coses. No? Ara, per on hauries de començar a fer això? Per on has de tirar? No ho sé. Llavors jo faig les coses i...
Recordo que quan vam parlar del llibre vam parlar de teatre, però és que ara estava veient ja una pel·lícula directament.
Home, jo crec que sí, crec que hi ha algun relat d'aquest llibre que permetria fer i...
O fins i tot, mira, una cançó d'en Joan Dausà. Jo mai podria estar en aquest llibre perfectament.
I tant, clar.
No? Sí, són històries que realment són quotidianes per tots i que no creus que tothom, en el fons, s'hi veu reflectit d'alguna manera?
Sí. A mi m'ho ha dit gent. Hosti, em veig superreflectit en aquesta. No? Clar, cadascú amb la seva, no? Però sí, perquè... A mi, per exemple, em va dir, diu... El relat que obre el llibre, que és la solitud. Doncs la gent que és solitària i que viu sola com jo, hi ha coses que... Hosti, m'hi he vist. m'he sentit totalment identificat. I gent d'edats molt diferents, que aquí està la gràcia, ah, també.
Molt
perquè...
transversal, amb
sí,
cada edat.
Totalment. Perquè, ja et dic, a mi m'han dit coses d'aquest llibre i gent que s'hi ha sentit identificada, persones que tenen 25 anys i persones que en tenen 75. I això està molt bé, també.
Home, això és fantàstic.
Això és fantàstic.
Estàs pensant en un altre? T'han quedat moltes històries al calaix? Segur sí. que en tens moltes, però pensant en un llibre o no?
Sí, sí, m'agradaria repetir, perquè tot el que he viscut amb això també ha estat molt...
Ah, clar.
Oh, ha estat sensacional.
Primer Sant Jordi de la teva vida?
El primer Sant Jordi sí. va ser sensacional, el dia de la presentació... No sé, hi ha coses que ja són inoblidables i coses que si les vols repetir i les vols reviure, només hi ha una via, que és fer-ne una altra.
Ah.
És aquesta la via.
I a més ha tingut molt d'èxit, per tant,
sí.
Tot em puja a que
sí.
et demanem més.
Sí, a veure, jo ho intentaré. però també sóc molt lent, Manu, t'hi has de posar. Però ho intentaré, sí, perquè és que a més em ve de gust i em fa il·lusió.
De moment tenim aquest llibre, El digestiu de la veritat, que realment és això, t'ajuda a digerir totes aquelles coses que a vegades et passen pel cap però que no acabes a parar a pensar-hi gaire, doncs aquest llibre t'ho permet. I escolta'm, un any que em deies molt fructífer, però en el que l'Espanyol ha baixat a segona.
Ah, sí.
Jo no sabia si dir-t'ho,
sí,
no? Però
sí, no passa res.
En podem
perquè...
parlar tranquil·lament.
I tant, que en podem parlar.
Sí, la llaga no està molt
sí,
oberta.
No, pensa que les coses... Mira, jo aquest tema no, és un tema que... A mi m'agrada que surti aquest tema, perquè jo aquest tema me l'he treballat molt. Molt.
Te l'has hagut perquè, de treballar a la força.
Perquè jo, quan tenia 20 anys, 20, 25... Jo, un disgust com aquest potser ja no el superava, saps què vull dir-te?
Yeah.
I llavors tu veies que això no podia ser.
Mm-hmm.
No podies barallar-te amb la gent pel futbol. Jo em podia arribar a barallar pel futbol.
No t'imagino, mira.
Sí, m'encenia molt. I són coses que tu vas veient que no poden ser, que no et pot condicionar tant la vida. I m'ho he treballat molt, clar. Què passa? Que ara tinc 46 anys i estic molt orgullós del treball que he pogut fer, que evidentment no et negaré que quan s'està jugant el partit ho visc i que si les coses no van bé, com va ser aquest any que no anaven bé, acabes els partits amb el cap que et bull, fins i tot en algun moment tens la sensació és que ara em desplomaré aquí. Però després, com que m'ho he treballat molt, tinc la sort que el dia següent tot ho veig diferent ja. I ho sé relativitzar molt bé, I he après que la vida continua amb les seves alegries i les seves desgràcies. I que no depèn... O sigui, que la teva felicitat no pot dependre del futbol. Entenc que a la gent jove li passi això, ho entenc perfectament, perquè a mi m'ha passat, i quan ets jove està bé viure-ho així. Però jo quan veig gent de la meva edat que ho viu d'aquesta manera tan malaltissa, penso, pobret. Sincerament, que ho penso, perquè és que això és una cosa per gaudir-la quan va bé, i si va malament, home, tens el disgust... Però després ho has de superar i has de seguir. I ja et dic, la vida, les alegries i les desgràcies que vas vivint no depenen del futbol, tu.
Sí, sí, segur. Però estem molt acostumats també, no? La vida és bella sempre. I no, a vegades no ho és.
Ah, no ho és. I penses, home, si el teu equip vagi a segona divisió vol dir que durant aquell any tindràs més desgràcies que alegries, doncs, home, potser sí que juguin a primera sempre. Però és que no depèn d'això.
No.
No depèn d'això.
No.
Perquè el teu equip pot jugar a segona divisió i pot ser un any... de plenitud per tu, i el teu equip pot jugar a primera divisió i potser no pares d'acumular desgràcies per coses que et van passant, és que...
Sí.
Però sí, jo sóc de l'Espanyol i vull que les coses li vagin bé i m'agrada viure-ho i m'agrada veure'l, eh? Però per sort he aconseguit això, he aconseguit amb un treball personal molt, molt intens, he aconseguit superar coses que quan era jove... pensava que no les podria superar mai. Jo m'he arribat... És que,
digues.
Jo m'he arribat a pagar pel futbol.
Sí, m'ho crec.
A pagar?
Crec. Sí.
Tu creus que és normal?
No.
No ho és. Però tenia 20 anys o 25, ho veig entre dins d'una lògica.
Mm-hmm.
Però quan en tens 46...
Ja no pot ser.
Va, per favor.
No, hi ha per un moment tant, que no. Hem de canviar el xip,
sí,
doncs,
sí,
senyor. No sabia si dir-t'ho, perquè...
Sí, tant,
però clar,
no.
És que tothom t'identifica... Molta gent, no, tothom
sí.
no. Molta gent t'identifica amb l'Espanyol.
Sí. Sí, perquè és curiós, perquè vam fer amb la Raquel Mateos durant, no sé si van ser 8 temporades, vam fer un programa que es deia Hat-Trick Espanyol i, clar, cada setmana, clar, allò, i la gent ja t'identifica, no?, com, sí, la gent sap que ets de l'Espanyol, tot i que després, com que ara han passat els anys...
Clar, ja t'han desdibuixat en aquest sentit.
Sí, han passat, és que no sé quants anys fa d'això, però ja han passat uns quants anys, i llavors hi ha gent que... Que no ho saben. Que no ho saben.
Bueno, avui ho hem recordat, però potser en mal moment, eh? No haguéssim volgut recordar-ho ara.
No, a mi m'és igual.
De totes maneres, sí que la gent t'està seguint també aquí, amb el Vostè Primer, i et segueixen sempre amb aquests guions tan originals, explicant històries quotidianes com les que podem trobar, per exemple, en aquest llibre, com dèiem avui. I el David és tan fàcil que doncs hem dit que vingui a parlar del llibre, però escolta'm, per què no? També de l'estiu, de la vida, del futbol, de tot una mica.
De tot.
I l'estiu també serveix per això, per reflexionar una mica sobre tot una mica. Doncs, com dèiem, moltíssimes gràcies per haver estat aquí,
home.
I la recomanació, el Digestiu de la Veritat, el llibre que recull 14 relats quotidians, editat per La Magrana. David, que tinguis el que queda d'estiu, molt bon estiu.
Igualment per tu i gràcies per convidar-me.
Un plaer.
Igualment.
Parlem de ciència d'una manera molt fàcil, perquè ens ho fan fàcil qui ens ho explica. Són els membres d'Expli.cat, Explicat, que avui tenim amb nosaltres a la Clàudia Galán. Ella és metgessa i resident de ginecologia i que ens parlarà avui de les cremes solars. Són joves i sobradament preparats i fan aquestes xarxes en les que fan divulgació científica. Clàudia, bon dia.
Bon dia, Noé, què tal?
Bé, amb ganes de que, com que tots ens estem intentant protegir del sol, que ens expliquis una mica i ens situïs de per què ens hem de posar crema solar, quina crema solar ens hem de posar, situa'ns. Comencem per quina crema solar ens hem de posar.
Exacte, perfecte. Mira, em fa molta il·lusió venir a explicar això perquè realment estic bastant obsessionada, de manera saludable, amb la pell, no? Perquè des de que ho vaig aprendre a la carrera vaig dir, ostres, no en som prou conscients, no? Llavors, a veure, espero si en 5 minutets puc conscienciar més persones.
Segur que sí, segur que sí.
Sortim tots preparats.
Estarem tots molt atents.
Doncs mira, així de forma fàcil, si anem a la farmàcia a buscar una crema, primer ens hem de fixar en el número aquell gran que surt a l'envàs, que és el factor protector solar, val? Que n'hi ha de molt, hi ha 15, 30, 50, mínim hauria de ser de 30.
Mínim 30.
I idealment de 50. I que sigui de 50 no implica ni que sigui més enganxifós, ni que doni més calor. Llavors, si pot ser de 50, perfecte. I l'altra cosa que ens hem de fixar és que posi UVA i UVB.
UVA i UVB.
Exacte, que fa referència a ultraviolat A i ultraviolat B, que són uns tipus de rajos solars.
Val, per tant, ens ha de protegir d'aquests dos tipus de rajos solars.
Exacte, i normalment l'UVA va envoltat d'un cercle. Com a curiositat, ho veurem.
Perfecte.
Vale?
Doncs ja tenim clar aquestes dues guies. I què vol dir el número 1?
Doncs és curiós perquè això tampoc, a vegades costa una mica d'entendre, no? Aquest concepte.
Aquest 30, 50...
Exacte. Hi ha persones que creuen que és l'estona que et protegeix, doncs que et protegirà mitja hora, que et protegirà 50 minuts, però la realitat és que no. El que et diu és quants, perquè és un factor, llavors el que et diu és quants cops més et protegirà si portes crema que si no en portessis.
Ah.
Això el que determina és que, per una banda, depèn del tipus de pell que tinguis. Si tens una pell més clareta, et protegirà menys estona, això per començar, que si la tens més fosca. Val? I després, aquest número, que ara si vols fem el càlcul per calcular més o menys quanta estona ens protegiria, es calcula en un entorn molt controlat, que és el d'un laboratori, no? Que així ho fan les farmacèutiques. Com ho fan? Doncs agafen voluntaris i habitualment el que fan és els estiren a una, com un llit, i els hi pinten mitja esquena amb la seva crema solar i mitja esquena no la pinten. Llavors els posen com una làmpada a sobre que emet llum ultraviolada, que és la que crema, val? I calculen quanta estona triga en que la pell es posi vermella a la banda que no té crema i la banda que sí que en té. Llavors fan una divisió i amb això obtens el factor protector solar.
Aha.
Això què vol dir? Que si, per exemple, han trigat 10 minuts a cremar-se la zona que no portava crema i 300 minuts la zona que sí, tu fas 300 entre 10 i obtens 30. I això és un factor protector de 30. Doncs, clar, 300 minuts són 5 hores, és moltíssim.
És
diries,
moltíssim, doncs, ja n'hi ha prou, no?
Clar, amb això ja tinc tot el dia cobert.
I què, però no?
No, perquè què passa? Que al laboratori no hi ha humitat, la persona està quieta, no sua...
No entra l'aigua...
Clar, exacte, no entra l'aigua, no porta roba, és un entorn ideal. Llavors, però és el que pot demostrar la farmacèutica, no? Diu, en condicions ideals jo et protegeixo durant 5 hores. Però la realitat és que nosaltres, com tu dius, caminem, suem, ens fiquem a la piscina o al mar, la roba mateixa ens treu la crema, llavors encara que en teoria ens podria cobrir molta estona, ens en cobreix molt menys.
I suposo que també hi ha unes hores en les que és més important protegir-se del sol.
Exacte.
Que això ho sabem tots, però que va estar molt bé que ens ho recordem.
Exacte.
I més en aquests dies.
Sí, tots sabem que és veritat, no?, que al voltant del migdia és quan més pica el sol. Això és perquè el sol és el moment en què està com més alt al cel. Uh-huh. Llavors, el concepte és que com més vertical estigui el sol al cel, és a dir, si forma, com més a prop un angle de 90 graus formi el terra, o sigui, la superfície de la terra amb el sol, més crema. Això vol dir que ens crema més entre les 12 i les 2 del migdia, però que ens cremarà igual si tirem 2 hores enrere, és a dir, les 10, com si són les 4 de la tarda. Llavors, nosaltres a vegades tenim la idea de que a les 10 del matí encara no pica prou, no? I a les 4 de la tarda sí que sabem que pica molt, i en realitat pica igual. Llavors ens hem de protegir, en realitat, durant tot el dia, no t'enganyaré.
Doncs ho farem, ens protegirem tot el dia, mirarem també el factor i quines altres coses hem de tenir important.
Doncs mira, en simplement com a curiositat, això que us explico de l'angle que forma el sol amb el terra, també s'aplica a l'època de l'any.
Clar, perquè ara estàvem pensant si tenim un núvol o si, per exemple, els rajos no, figura que són més fluixos, també serà el mateix?
No, clar, o sigui, en realitat el sol pica màxim al voltant del solstici d'estiu, que va ser fa no tant, va ser el 21 de juny, no? Llavors, aquest és el dia que el sol està com més vertical al cel i més et cremarà. Però si tirem 2 mesos enrere, cap a l'abril, o 2 mesos endavant, cap a l'agost, el sol picarà igual. I a l'abril, que és l'època, per exemple, de Setmana Santa, no tenim consciència de posar-nos crema i en realitat és el mateix sol que el que ens pica a l'agost.
Doncs això ho haurem de recordar quan ens acostem a aquesta època de l'any, la Setmana Santa, recordem altra vegada, crema solar, sempre. De fet, ho hauríem de portar sempre. Cada matí potser hauríem de tenir el costum de ficar-nos a les zones que ens pot tocar el sol.
Absolutament.
Les descobertes. I ara tornàvem a recuperar això de la llum, de les hores, però i si estem sota un núvol?
Perfecte. Mira, aquesta pregunta m'encanta perquè realment a tots ens encantaria, no?, que si ens poséssim sota un núvol, ja està, no ens cremem.
Clar.
Però justament no ens funciona, perquè el que passa és que com, de forma esquemàtica diguem que hi ha com 3 llums de les que podríem parlar, no?, que ens venen del sol. Per una banda és la llum visible, que és la que nosaltres detectem a través de la nostra retina. No? Després tens la llum infraroja, que és la que ens escalfa la pell i la que ens dona aquest caliu, i després hi ha la llum ultraviolada, val? Que hi ha la A i la B, aquella que parlàvem al principi, que hem de fixar-nos que ens protegeixi del sol. I aquesta és la que ens crema. Què passa? Que el núvol filtra sobretot la llum visible i la llum infraroja. És a dir, sota un núvol, si ho pensem, farà més fred i serà una mica més fosc.
Sí.
Però malauradament no filtra la llum ultraviolada. De manera que ens cremem igual, em sap greu.
És allò que diuen, igualment et poses moreno, abans la gent volia tenir la pell bruna, però clar, era perquè passaven els ratxos justament ultraviolats, que són els dels que ens hem de protegir.
Exacte.
I si no ens protegim bé, què passa?
Per una banda hi ha les conseqüències directes que tots pensem, no?, que seria que ens creméssim la pell, i pots cremar encara que tinguis la pell més fosca o més bronzejada. Val? I l'altre concepte és que no existeix un bronzejat saludable.
Ah.
Això és l'altra cosa que m'agradaria desmitificar.
Està molt bé.
És a dir, el fet de que el teu to de pell tiri cap a més fosc durant l'estiu, encara que no t'hagis cremat, no vol dir que t'has estalviat el dany a la pell, sinó que t'hagis posat més, o sigui, que t'hagis bronzejat més, vol dir que la teva pell ja està reaccionant davant del dany que li suposa el sol.
El principal consell seria anem una vegada a l'any al dermatòleg i que sigui ell que ens digui si les pigues que tenim són bones o no.
Exacte.
Són bones. Aquesta seria la millor, la millor manera d'estar protegits, no? Una vegada a l'any i ens seria suficient.
Exacte.
No? Doncs protegim-nos, que ja també ens ha quedat clar, si està bronzejat no vol dir estar sa, i piquem-nos les cremes que toquen i una vegada a l'any, escolta'm, el dermatòleg. Doncs fantàstic, hem parlat ara amb la Clàudia Galán, que, com dèiem, és membre de la comunitat científica de divulgació que és Explicat, explic.cat, i que estan, els podem seguir a Twitter, TikTok i a Instagram. Moltíssimes gràcies, Clàudia.
A tu, Noé.
Disfrutar d'una vida llarga i saludable, és a dir, morir jove el més tard possible, és el que tots voldríem. El llibre La guía para envejecer con salud, joven a cualquier edat, és un llibre de Vicente Mera que ha publicat l'editorial HarperCollins. Avui volem parlar amb l'autor d'aquest llibre, el doctor Vicente Mera, que a més és Premi Europeu Awards en Medicina el 2021 i que per tant l'acredita com el millor metge europeu en el camp de la medicina anti-aging. Doctor Vicente Mera, molt bon dia, muy buenos días.
Buenos días, encantado de estar ahí.
Un placer saludarle. La primera pregunta que me viene a la cabeza es, ¿todos podemos envejecer bien?
Sí, naturalmente. Esto es algo que intento expresar en el libro, de que hay tres maneras de envejecer. Hay una, es envejecer con ciertos achaques, que es la mayoría de la gente. Hay un porcentaje de personas que pueden envejecer sin enfermar, y ese es el objetivo y el sentido del libro, orientar a que vayamos por ese camino. Y hay un tercer grupo de personas que no envejecen, pero mueren antes de envejecer, que es, el ejemplo, Marilyn Monroe sería en este grupo, la reina Isabel de Inglaterra en el anterior, y la mayoría de los mortales en el otro. Pero podemos elegir grupo, claro que sí, de eso se trata la guía.
Ahora acaba de pronunciar justamente dos mujeres, y también la dedicatoria del libro va dirigido a mujeres. ¿Las mujeres tenemos un papel especial en este vivir bien y durante más tiempo?
Sí, claro. Las mujeres tenéis un problema con respecto a los hombres, es una cuestión fisiológica, y es que la caída de las hormonas, normalmente que ocurre sobre los 45 años, de los 45 y los 55 años, ocurre de forma muy brusca en la mujer, mientras que en los hombres también ocurre, pero de forma pausada, que permite, digamos, hacer cambios, no notarlo de tal manera, y lógicamente la calidad de vida no se resiente de la misma forma. Esto no solo se expresa en, digamos, en el sentido estrictamente hormonal, sino que todos los cambios que ocurren en el cuerpo debido al envejecimiento prematuro, sobre todo si esto ocurre antes de los 45 años, pues pueden deteriorar mucho la calidad de vida, la autoestima y la vida en relación, de tal manera que sí, en las mujeres es totalmente diferente a los hombres.
Uh-huh. En el libro hay diferentes capítulos y uno de ellos va dedicado evidentemente a los alimentos, y usted habla de los superalimentos. De ellos, muchos ya son cotidianos para nosotros, sobre todo para la gente que comemos en una dieta mediterránea. Pero, por ejemplo, el miso es el primero que cita y dice que lo recomienda expresamente a todo el mundo que sale de su consulta.
Sí,
¿por qué? ¿Qué tiene
claro.
el miso y cómo se come?
Bueno,
porque aquí
miso,
no lo tenemos
tiene
costumbre.
Tiene propiedades especiales. Mire, yo esto lo aprendí porque uso de la costumbre. Me venían a la consulta todos los pacientes buscándome y preguntándome, doctor, tengo poco tiempo, le voy a decir mi problema. Quiero que me quite unos kilos de encima y quiero que me quite unos años de encima. Y claro, yo tenía a veces soluciones para los kilos, pero no para los años. Y digo, ¿cómo puedo hacerlo rápidamente? Una cuestión de economía. Digo, intentar darle el mismo mensaje para las dos cosas. Y me puse a investigar, a ir por todo el mundo, los cinco continentes. Y cuando llegué a Japón, en Okinawa concretamente, es cuando me di cuenta de que ellos tenían la respuesta, porque todos los japoneses son delgados, salvo un grupo especial que precisamente come de forma diferente, y me di cuenta de que vivían muchos más años que todos los demás. Lo puede comprobar en internet fácilmente. Nosotros vivimos mucho tiempo en España, muchos años, pero ellos nos ganan. Y además nos ganan en peso. Es decir, y digo, ¿cuál es el motivo? Y uno de los motivos es la manera que ellos tienen de comer, que es lo que llaman el harahachibu, ese sistema que está explicado en el libro, que es lo que hacen ellos para vivir muchos años con salud. Y el harahachibu, esto de comer poco, lo hacen gracias al miso, que son las cuatro propiedades que yo comento. Por eso es un superalimento. No solo te da energía, sino que te da más cosas. Uno es un magnífico controlador del apetito. Es decir, es una sustancia saciante. Y hoy en día hacemos todo lo contrario. La mayoría de la industria te da productos que son todo lo contrario, que no te sacias nunca. El sabor este, pues, de los productos, los chetos, las cosas estas que te provocan una ansia, o las galletas de comer, el chocolate de comer y comer y comer. Pues el miso es todo lo contrario. Tú lo tomas y ya no tienes más ganas de comer. Primera cosa fundamental para hacer una dieta sana. Cuando tú tienes hambre es muy difícil controlar lo que comes. Segundo, tiene un efecto, tiene una enorme cantidad de probióticos porque es un alimento fermentado. Es un alimento que ellos dejan, ahí explico en el libro más o menos lo que es el miso. Es un alimento fermentado que se deja, y esto tiene una serie de bacterias, hongos, etcétera, probióticos, que es la flora intestinal, el microbioma bueno que nos hace falta para la producción de vitaminas y para la lucha inmunológica en el sistema digestivo, que es tan importante, interesantísimo desde el punto de vista de los probióticos. Tercer punto, hay estudios hechos con ratones en el laboratorio en el que demuestran que los ratones comen de todo, les pone basura y comen basura, y les pone miso y comen miso, y los separan en dos grupos y a uno de ellos les ponen radiación, radiación a dosis no letal, sino dosis que puede lesionar el tiroides, el intestino, etcétera. Y lo curioso es que aquellos grupos de ratones en los que han comido solo miso, las lesiones de la radioterapia son bastante menores y más fáciles de recuperar que en los otros. Es decir, que tiene una capacidad de regeneración, de recuperación, de detoxificación extraordinaria. No sabemos muy bien cuál es la causa, parece que es un ácido que dipicolínico se llama, en fin, una sustancia que parece que modifica esto. Y, por último, tiene un efecto que tampoco conocemos muy bien, pero que es claro, estadística y epidemiológicamente se demuestra, que es la longevidad. Las personas que toman miso todos los días, tiene que ser todos los días, no vale esto de tomarte esto. Yo lo comparo con la ducha en el oeste. En las duchas en el oeste ya sabe que eran, o los baños eran una vez al año. Claro, eso no sirve para nada, eso sirve para quitarte el olor ese día. Pero la ducha tiene que ser diaria para usted mantener una higiene y una situación constante. Pues el miso tiene que ser diariamente, todos los días, y conseguimos los cuatro efectos.
Pues tenemos claro que el miso va a ser incluido en nuestra dieta, pero supongo que también aquí la dieta mediterránea sería una buena base ya de partida, ¿no? Porque claro, muchos de los alimentos que cita forman parte de nuestra dieta.
Claro, no, la base, además, la dieta debe ser siempre de cercanía. Mi recomendación sobre la dieta es que tú debes hacer la dieta que de los alimentos que tienes cerca de tu casa. Pero eso no quiere decir que puedas incorporar algunos elementos que ayudan. Pero la dieta tiene que ser, lógicamente, los países mediterráneos, tiene que ser mediterránea, que es una dieta que ha demostrado muchísimas ventajas sobre otras en temas de longevidad, calidad de vida, etcétera. Pero tiene algunos defectos que podemos corregir con el miso. ¿Cuáles son los defectos? Pues que a veces comemos más de la cuenta, es decir, no, a veces yo le digo a un paciente, pero ¿come usted sano? Y dice, sí, yo como muy sano, mediterráneo, etcétera, etcétera, pero comes mucho. Entonces, claro, comer mucho significa tener problemas, aunque sea solo por una sobrecarga calórica. El miso te ayuda para eso, es decir, te quita el apetito y, por tanto, comes bastante menos.
Otra cosa que es muy importante también y que usted remarca en el libro es la importancia de la deglución, que parece una tontería, ¿sí? Pero no lo es.
Efectivamente, mire, esto tan importante es esto, los que laven los coches en los lavacoches normales de las gasolineras o cualquier persona que lave en una lavadora de forma mecánica una ropa, sabe la importancia que tiene el prelavado. O sea, ponga usted una ropa blanca que ha estado sucia, póngala usted en una lavadora sin prelavado y otra con prelavado. La diferencia es notoria, es decir, la segunda normalmente si la hace sin el prelavado tendrá que lavarla otra vez o tres veces, o echarle lejía, etcétera. ¿Qué ocurre? Pues la deglución es el prelavado. Es decir, ¿qué es el prelavado? Pues es preparar todas las sustancias para la correcta digestión. Cuando no las preparamos, aproximadamente se calcula que es un 10-15% lo que se hace la amilasa salival, en la saliva tenemos enzimas. Esto se muestra muy fácilmente cuando usted le da un mordisco a una manzana y ve inmediatamente que se pone negra y como empieza a desintegrarse, y eso se debe a que ya estamos ahí. Claro, cuando uno come muy deprisa, pues primero introduce un montón de gas en el sistema. Uno de los grandes quejas de mis pacientes son siempre los gases. No hay nadie que no se queje de que el que come deprisa y no deglute, que tenga gases. Luego es una buena manera de evitarlos. A veces no son problemas de disbiosis ni problemas de la flora intestinal, sino simplemente que comemos muy deprisa, probablemente por ansiedad, por falta de tiempo, etcétera. Pero la deglución es un fenómeno importantísimo. Y además te ayuda, cuando estás en la mesa, a deglutir, la digestión, la comida debe ser un elemento para también relajarse, tomarse el día, empezar a comer, un momento para socializar, y debe tomarse con calma, y a veces este es el gran problema. Los jóvenes y los mayores también ya cogen un teléfono, llaman a un servicio de comida rápida, les traen la comida, se la comen en 5 minutos mientras ven la televisión. Esto es un gran error. Tenemos que comer, deglutir, y el hecho de comer tiene que ser parte, no solo un placer, sino también una actividad que debe tomar su tiempo, como todo.
Como todo, como por ejemplo también el ejercicio, ¿no? Es algo que ya sabemos, tenemos que hacer ejercicio, en proporción cada uno a su físico, evidentemente, pero también hay otra parte que me interesa mucho, que es la gestión de las emociones y la importancia que tiene también el sentido del humor. Eso también me parece a veces un poco olvidado.
Claro, totalmente olvidado. Y tenemos que volver a reírnos de nosotros mismos, a reírnos de los demás, a aprender a tomar las cosas. Vivimos demasiado ansiosos, depresivos, hiperactivos, y nos falta sentido del humor. Y esto a veces pues no se tiene. Esto, hay gente, pues mire, hay gente que es más agradable, hay gente que es más simpática, y hay gente que tiene pues más sentido del humor. Pero entonces debemos hacer a veces un esfuerzo por intentar tomarnos las cosas más a la ligera, sin demasiados problemas, sin polemizar tanto, y todo esto repercute lógicamente, esto es vía hormonas y vía sistema nervioso vegetativo, es decir, cuando uno está estresado, cuando uno está con mal humor, bueno, usted mire la cara a una persona que está enfadada, rápidamente se ve el aspecto de la cara, es totalmente diferente a una persona que está satisfecha, alegre, sonriente. Nosotros hacemos incluso cursos de risoterapia, y esto con unos resultados extraordinarios, hacer a la gente reír, porque el organismo es una cosa curiosa, no distingue de la risa falsa de la risa verdadera. Lo importante es reírse, porque uno libera una serie de sustancias que relajan los músculos, que bajan el cortisol, etcétera, y entonces este tipo de, digamos, es mejor hacerlo de forma natural, y que tu pareja o tu amigo pues te hagan pasar un buen momento, es mucho más agradable que un curso de risoterapia, pero bueno, a veces es necesario introducir en este mundo.
Seguro que sí, el curso de risoterapia, es decir, reírse, no perder el sentido del humor, la gestión de las emociones en general, que supongo que también
sí,
hay que tener un trabajo sobre ellas.
Sí, sí, esto realmente es como todo en la vida, se puede hacer, lo podemos hacer do it yourself, lo puedes hacer en tu casa intentando mejorarlo. Normalmente yo recomiendo ayuda de expertos. No pasa nada. El experto puede ser un amigo, el experto puede ser tu pareja, el experto puede ser tú mismo si profundizas un poquito con lecturas, en fin, hoy con internet tenemos un montón de tutoriales, etcétera, para averiguar pues métodos para realizar meditación. No tiene que ser trascendental, una meditación ligera, un mindfulness, ejercicios, sobre todo aquí también los orientales nos ganan la partida, aquí sí que nos la ganan claramente, con
¿seguro?
Maneras para relajarte, la respiración en la India con el pranayama, la forma de relajar los músculos de los chinos con el qigong, el tai chi, en fin, ahí doy algunas pistas por encima pues para que la gente busque otras alternativas diferentes a la agresividad, la televisión, en fin, todo ese tipo de cosas que a veces hacemos y que no disfrutamos de nuestras propias emociones de forma más íntima, compartiendo con los amigos de otra manera. Y esto es muy importante para la longevidad. Esto está perfectamente demostrado. Allí en Okinawa, por ejemplo, la actividad social es importantísima, la gente vive en clubes, se ayudan unos a otros. Esto es una cosa muy importante, la vida social y la vida, digamos, lúdica, es muy importante para mantener la longevidad. No es solo ejercicio y alimentación, hay muchas más cosas.
De la misma manera que también si trabajamos bien las emociones y conseguimos este nivel de paz, de tranquilidad, el sueño también vendrá más fácil. Y otra parte muy importante para la longevidad es la restauración del sueño.
Sí, correcto. El sueño es un problema de la vida, digamos, moderna. Hoy en día tenemos tal capacidad de, digamos, ocupar nuestro tiempo y lamentablemente todavía no hemos conseguido aumentar las horas del día, entonces tenemos que robarle horas al sueño, no hay otra manera. Entonces robas horas al sueño, pero bueno, te puedes organizar, y si el sueño es reparador y digamos que tiene un mínimo, calculamos que el mínimo deben ser 40 horas a la semana. Mire qué cosa más curiosa. Uno debe dormir 40 horas, trabajar 40 horas y las 88 horas restantes pues hacer miles de cosas. Pero a veces le quitamos esas 40 horas del sueño. Dormir menos de 40 horas al sueño significa un problema serio de salud. Lo ideal son 50 horas a la semana y más de 60 también es un problema. Dormir mucho significa que tienes un hábito depresivo, que tienes algún problema metabólico, etcétera. Dormir mucho tampoco es bueno. ¿Y cómo decimos a la semana? Porque esto para quitar obsesión y peso al sueño, porque hay gente que se obsesiona tanto con el sueño que además no duerme porque quiere dormir.
Sí, sí.
Y esto ocurre a mucha gente. Tengo que dormir y después no duerme. ¿Qué ocurre? Pues podemos compensar los fines de semana, dependiendo del grado de actividad o el tipo de profesión, pues los fines de semana se puede dormir un poquito más, se puede utilizar la siesta, que es algo que yo propongo, que es algo utilísimo, unas siestas cortas de 20 minutos, nunca que puedan desestructurar la, digamos, la dinámica del día, pero una siesta va sumando minutos, y al final con los nuevos dispositivos que tenemos ahora, vienen el teléfono, vienen los brazaletes, etcétera, o otros dispositivos, se puede controlar relativamente bien y llevar tu sueño pues a niveles aceptables, siempre y cuando controles la alimentación, el ejercicio, las emociones, etcétera.
Cuanto más en línea está todo, mejor va todo.
No, claro, no, el que lo tiene todo perfecto, pues puede vivir. Nosotros estamos diseñados para vivir 120 años. Es decir, lo que pasa es que nadie consigue esto. Pero hoy estamos consiguiendo, yo tengo pacientes de 80, 85 años, 90 años, que antes era impensable. Mire, hoy he visto una señora, hace unos minutos, una señora con 90 años que se da unas caminatas de 4 kilómetros. Oiga, esto era impensable hace unos años. ¿Y por qué? Pues porque se cuida perfectamente todos los demás aspectos. Esto es perfectamente posible. Claro, la gente cuando le dices, oye, tú vas a vivir hasta los 90 años, dices, bueno, pero yo no quiero vivir a los 90 años. ¿Por qué? Porque nos imaginamos en el grupo que hemos empezado la conversación, recuerde, ese grupo en el que envejeces y tienes enfermedades. Pero no todo el mundo envejece y tiene enfermedades. Hay mucha gente que envejece y solo envejece, no hay enfermedades.
Sí, sí.
Entonces, esto es el grupo que tenemos que buscar.
Seguro. Las toxinas, terminaremos con este capítulo, porque uno piensa en las toxinas y dice, bueno, pues fácil, ¿no? No
bueno,
fumaré, no
bueno,
beberé.
Es un capítulo
y ya está.
Ilimitado.
Pero no, resulta,
la búsqueda...
Claro, resulta que hay muchísimas toxinas, desde empezando por la cafeína,
sí.
Después los tatuajes, algo tan simple que hoy día todo el mundo lleva, o algunos
sí.
medicamentos.
Todo el mundo se pone sin saber, hombre, un pequeño tatuaje no significa absolutamente nada. Yo llamo la atención sobre algunos tatuajes, sobre todo de la gente que utiliza pues medio cuerpo, y etcétera, etcétera. Un pequeño tatuaje, en principio, sí está bien hecho. Lo que pasa es que el tatuaje vive todavía en algunas partes, no en todas, un mundo underground en el que la gente va a sitios que no realmente no tienen ningún control. Hay otros que sí, que cada vez más hay sitios con control y sabes exactamente lo que te están poniendo, pero es que te lo ponen, la gente no sabe que cuando te ponen un tatuaje te ponen algo que no se va a poder quitar casi siempre. Es decir, lo tienes que tener toda tu vida y que puede ser tóxico.
Uh-huh.
Entonces, y además una toxicidad lenta, de toxicidad lenta que tú eres incapaz de relacionar. Porque claro, si tú vas a un restaurante mexicano y te dan una comida con un montón de picante, pues tú automáticamente relacionas, dices, yo a este restaurante no vuelvo, no, la comida mexicana no es conmigo. Pero cuando a ti te dan algo que te va intoxicando poquito a poquito, nunca lo relacionarás con el tatuaje, jamás, lo relacionarás con el estrés, lo relacionarás con tu pareja, con el médico, con lo que sea, con las vacunas, pero no con el tatuaje. ¿Por qué? Porque no hay una relación clara. Y entonces, la evidencia en la que vivimos normalmente los seres humanos es la evidencia circunstancial, pero esto es diferente, esto es como un juicio. No basta con que el supuesto asesino esté enfrente del cadáver. Oye, hay que demostrar que él ha sido el que ha ejecutado el acto. Entonces, esto es muy complicado en medicina. Y yo intento explicar a la gente pues que tenga cuidado. Toxinas hay muchísimas, todas las que conocemos, esto es repetir lo mismo, tabaco, alcohol, drogas legales o ilegales. Todo el mundo me trae a mí una lista de cosas que usa. Y esas son fáciles porque tú, si te hacen, si es absolutamente necesario, las retiras, las dejas, etcétera. Pero después hay un montón de toxinas que están en los alimentos, en los tatuajes, en cremas, en un montón de cosas que no son fáciles de determinar. Por eso es bueno siempre hacer un examen de conciencia y analizar todo este tipo de cosas. A veces es difícil, tienes que ir a un experto para que te vea, porque puede ser toxicidad en el agua, toxicidad en la comida, viajes que hayas tenido. Tú a lo mejor te vas a la India pensando que vas a ver el Taj Mahal y que te lo vas a pasar bomba, y cuando llegas lo que traes es un arsénico o traes cualquier cosa de estas, de los alimentos que hay por allí. Entonces, todo esto hay que tenerlo con calma, analizar la salud sin obsesionarse, pero intentar buscar pues los objetivos de calidad de vida y longevidad que buscamos.
Doctor Vicente Mera, hemos empezado hablando del miso como gran alimento, así simplificando, el superalimento. ¿Algún consejo para alguien que también quiera vivir longevamente, que yo creo que somos todo el mundo, así fácil, y que podamos retener y que nos ayude un poco?
Sí, bueno, el consejo fundamental es eso. Mirarte a ti mismo es lo primero, hacer un examen de conciencia, ver exactamente qué es lo que estás haciendo, qué es lo que quieres hacer en el futuro, si tú quieres tener una vida sana y sin problemas, y a partir de ahí controlar muy bien la calidad y la cantidad de la comida, la calidad y la cantidad, no olvides la cantidad.
Uh-huh.
El ejercicio lo mismo, calidad y cantidad, no hace falta hacer mucho ejercicio, hay que hacer un buen ejercicio. El control este que hemos mencionado de las emociones es fundamental, para eso no hace falta ningún experto. Normalmente son los amigos, la familia, los que te dicen estás estresado, hiperactivo, estás depresivo, etcétera. Buscar ayuda cuando no podamos resolver el problema nosotros. El sueño, exactamente lo mismo, tratar de gestionar las horas del sueño, básicamente ahí es la cantidad, aunque también hay muchos problemas de calidad de sueño, ¿eh? Pero esto sería otro mundo aparte, que también lo estudiamos y es muy importante, pero no como norma general. Y después, según la edad en la que tengas, si estás entre los 45 y los 55 años, yo me he encontrado, hay algunos casos descritos en el libro que son patéticos, de gente de médico en médico, mujeres de médico en médico, que nadie se da cuenta que todos esos problemas se deben a que está en la premenopausia. Por el hecho de estar muy joven no significa que no pueda tener todos los síntomas de pérdida de sueño, problemas con la debilidad, doctor, no puedo con mi alma, tengo problemas digestivos, me lloro con facilidad, y qué es lo que te pasa, acaban en los psiquiatras muchos de estos pacientes, y lo que tienen son problemas hormonales. Entonces hace falta ir a un experto que sea capaz de identificar estos problemas hormonales. Y eso unido a una buena, digamos, gestión de las toxinas, moderar la felicidad con la toxicidad, siempre es interesante, y tener unas buenas digestiones, de lo que no hemos hablado, pero que es muy importante ahora, el tema de la microbioma, cuidar nuestro microbioma con probióticos, etcétera, alimentos. Normalmente si comes bien no hace falta nada, pero hay que a veces añadir algunos probióticos, prebióticos, simbióticos. Tengo un capítulo dedicado a todo este tipo de cosas para entender bien lo que es el microbioma de forma general, rápida y para la gente, digamos, sencilla, sin complicar demasiado. Y con el que controla todo esto, pues está, puede vivir perfectamente hasta los 75 años sin enfermedades, de los 75 a los 85 años con pocos problemas, y puede llegar a, pues, como la reina de Inglaterra, morirse el día anterior de estar trabajando. Esto es perfectamente posible si sigue. Lógicamente, no hemos hablado de lo último, que es la genética, que eso cada vez podemos interferir más en la genética, però la genètica nos limita muchas veces en ciertas familias con problemas.
Doncs tot això ho trobareu, aquesta guia per envejecer con salut, joven a cualquier edat, que ha publicat l'autor, és Vicente Mera, el doctor Premi European Awards en Medicina el 2021, i que per tant l'acredita com a millor metge europeu en el camp de la medicina anti-aging, el que tots somiem, morir jove. Moltíssimes gràcies, doctor Vicente Mera.
Nada,
un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Això que sona és el grup Rombo, la banda de la nostra companya del Via Lliure, Clara Molins. Clara, per on pares?
Doncs estic fent unes vacances molt de quilòmetre zero, molt de proximitat. No em penso moure de Catalunya, perquè l'any passat, l'estiu passat, vam anar amb la meva parella a Berlín, vam estar-hi una setmana i després se'ns va acudir agafar un tren que va trigar moltes hores a arribar a Polònia, perquè teníem un casament allà, però vam decidir anar amb tren. Llavors va ser una epopeia llarguíssima i cansadíssima. Llavors, doncs, davant l'experiència de l'any passat, que va ser meravellosa, però a la vegada molt cansada, doncs hem decidit que aquest any fer una cosa molt més tranquil·la. I res, passem uns dies al Pallars Sobirà, que hi ha el millor paisatge de Catalunya, i després també molt a prop de Vic, en un lloc preciós. Això, passar uns dies molt, molt tranquils, de lectura, de passejades i de contemplació.
Clara, explica'ns què és Rombo, en quin moment està.
Doncs Rombo és el meu projecte musical, és el meu grup de música, jo sóc la cantant i guitarrista, també faig les lletres i les cançons de la banda. És un grup que tinc amb les meves amigues, que són la Núria, la Montse i el Jordi. Parlo en femení perquè és minoria el grup, és un grup que inicialment érem tot noies, però que la bateria va marxar, llavors ara s'ha incorporat el Jordi. I res, entre pitos i flautes ja fa 10 anys que toquem. Venim del proto-underground, de l'underground més underground, i a poc, doncs, hem anat creixent, i amb la broma ja portem 3 discos. L'últim disc es diu Plaers i terrors del confort domèstic, i està tenint bastanta repercussió i està arribant molt feedback de gent que li agrada molt, sobretot de noies, que això també fa molta il·lusió, no? Gent que també hagi sentit unes coses similars a tu, si senti identificada, que t'escriguin i diguin, tia, això, uau, això m'ha reconfortat molt, o m'ha acompanyat molt aquesta cançó, això fa molta il·lusió. I res, ara estem en un molt bon moment, perquè aquest disc està funcionant molt bé i estem fent concerts. A la primavera vam arrencar, a l'estiu en tenim alguns, i a la tarda ho fem com un reiniciar i tornem a tenir bastants bolos. O sigui que molt contentes.
I a tu quina cançó t'està acompanyant aquestes vacances?
Doncs aquestes vacances m'està acompanyant molta música, com sempre, però especialment la d'un grup que es diu Dead, que seria mort, no? Sona a mort, però s'escriu D-E-H-D. És un trio d'indie nord-americà que vaig descobrir al Festival Vida aquest estiu, i m'agrada especialment una cançó que es diu Bad Love, que és una mena d'autocrítica a com entenem l'amor des del punt de vista de qui escriu la lletra, no? Que és com que fa una autocrítica, i està molt bé, i musicalment és brutal. Aquest trio us el recomano molt, en directe són espectaculars, la bateria toca dret i els altres dos músics, que són un noi i una noia, guitarra i baix, són impressionants, tenen una energia a l'escenari que em van enamorar. Dead, Bad Love, increïbles.
A veure, hi són totes? Va, que arrenquem, sergent Budio. Tu portes el mapa, eh?
Sí, sí, jo faig de copilot. I també porto despertador per obrir el món.
Però, Angelines, calia portar 8 maletes, dona.
Claro que sí, Roca Mare. A més, si tot no me les toqueu, eh?
Qui té l'adreça als apartaments? Marc Bala, Ana Lárcia.
Sí, es diuen apartaments Hawaii.
I els hem agafat en piscina.
Jo us porto a sopar a un lloc nou que està molt bé i que es diu La Clandestina.
Ole, 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 Mireia Ardèvol.
Suposo que el cap de setmana farem alguna excursioneta, no?
I a les nits, prepara't, Angelines, que tenim preparada una revolució sexual.
Ara us escolto, nenes! Que fresques.
Espera, que tinc el telèfon al molló. Què dius, Jaume?
Que si heu agafat les xancletes i la pilota per la lliga de futbol.
I que sí, per favor, que passats amb la piloteta.
Aquest estiu, vagis on vagis, RAC1 t'hi acompanya. Tots som u. RAC1. No porta capa. Només té una tovallola i un banyador marcapaquet. L'únic superpoder que té és deixar l'apartament ple de sorra quan torna de la platja. No és un ocell, no és un avió. És un xulopiscines, l'heroi que ningú necessita.
Perdona, però això d'heroi potser sona una mica pretensiós, no?
Però que no treballes a l'estiu.
Doncs sí, tens raó. Ara que ho dius, una mica heroi sí que sóc, eh?
Cada vespre de 7 a 9 en Marc Bala té una nova missió. Obrir cada tarda els apartaments Hawaii. Només els millors transistors. RAC 1. Tots som 1. RAC 1. El món a RAC1 ha trobat la millor persona per presentar el programa aquest estiu. Una persona que parla clar.
I van tancar el dia amb una ja ho direm bé.
Que domina tots els idiomes.
El diari Neue Zürcher Zeitung.
Una persona que té cura del mobiliari.
Però el sergent Budio s'ha carregat avui la televisió a l'estudi.
Bé, però molt, eh?
Fet un cop de cadira i la tele de treball.
Aquest estiu, el món a RAC1 està en les millors mans. De dilluns a divendres, de 7 a 12, amb Sergi Ambudio. RAC 1. Tots som 1.
Tens embudia també per aquí?
Si tinc aquí.
RAC 1. Aquest estiu arriba a RAC 1 La Clandestina, amb Mireia Ardèvol.
L'estiu és per fer el gamberro, i això és el que farem.
La particular inclinació de la persona homosexual...
Ara què estàs fent de papa?
El lavabo Circ de Salem. Que el llum funcioni amb temporitzador. Pere, Gemma Mangual, per tot el lavabo.
He portat un petit aparell que fa sorollets com si estigués Jordi Basté. Aquesta trapà, escopets a la taula, sí. Pop, pop.
Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 9:45 a 10:45, La Clandestina, amb Mireia Ardèvol.
I ara el millor que podeu fer és anar a lligar.
RAC 1. Tots som 1. Estiu.
Hem sopat a 2.000 restaurants, però res és comparable amb una pizza amb un sofà. Puc comparar amb mil plans, però res és comparable quan estem tots junts. I han passat els mesos i ens hem anat fent grans. I wow, és estiu, et tranquis a sota el sol.
Tots som estiu.